Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joventí. El 6 ha acabat el primer dia de manifestació i de vaga dels docents de Catalunya sense consens ni entesa entre el Departament d'Educació i els sindicats, segons els representants dels treballadors. Han demanat una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Es manté el pols entre els sindicats educatius i la conselleria després d'una primera jornada de vaga conflictiva. Els sindicats critiquen l'immobilisme del conseller Josep González Cambray i per això han demanat una reunió al més al nivell, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La jornada de vaga ha tingut molts moments de tensió entre la policia i els manifestants, motiu pel qual una delegació dels representants dels treballadors s'han reunit amb el departament, amb un resultat esperat però disconforme pels sindicats. Ara la manifestació ja s'ha acabat i la següent convocatòria és demà, amb l'objectiu d'acabar al Saló de l'Ensenyament.
Gràcies, Sílvia. Ho anirem seguint amb atenció. Pel que fa al conflicte entre Rússia i Ucraïna, aquesta hora reprèn la ronda de negociacions entre els dos països, suspesa ahir dilluns. Ho fan amb peticions renovades per la banda ucraïnesa en aspectes de regulació general, alto al foc i retirada de les tropes russes d'Ucraïna. Tot plegat quan més de 3 milions de persones ja han abandonat el país des de l'inici de la guerra, fa 20 dies, segons les Nacions Unides. Nacho Camarero, de Pallassos Sense Fronteres, ha explicat a l'Estel Migdia com han tirat endavant una de les actuacions més difícils que mai han fet.
Hemos conseguido hacer una actuación fuera de una jala, que aquí las jalas pues son como naves para que puedan dormir y pasar unos cuantos días los refugiados, ¿no? Tú entras y ves ahí halls llenos de hamacas y zona de restauración para que puedan comer algo, zona para que tengan ropa, zona médica.
Camarero explica que és meravellós poder aconseguir un somriure dels més petits en aquests moments i que actuen per aconseguir que es pugui distanciar la situació, sobretot els més petits, i que puguin descansar. I després de 2 anys de pandèmia, el sector sanitari està més esgotat i té més feina enrederida que mai. Ho ha denunciat a l'Estel Migdia la doctora Mireia Puig, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona i cap del Servei d'Urgències de l'Hospital Sant Pau.
Part del problema és que ja veníem d'un sistema sanitari que quan s'ha hagut de multiplicar, perquè s'ha multiplicat sens dubte, des del punt de vista d'espais, però sobretot de persones i d'hores de persona, partia d'una situació que ja estava molt al límit de la seva capacitat de resposta. Ha coincidit en un moment on l'atenció primària necessitava aquesta transformació per adaptar-se a aquest canvi de paradigma, de com ha canviat la població, i això no s'havia pogut produir.
Puig creu que serà molt difícil poder tornar a entomar els reptes sanitaris que hi ha per endavant i la persistència de la Covid-19 per la manca de recursos que tenen, i demanen mantenir el fons Covid i tenir més professionals per acabar amb les llistes d'espera. Pel que fa a les dades de la pandèmia, el Departament de Salut ha declarat 6.000 nous casos de Covid confirmats. En les darreres hores, actualment hi ha 1 miler de persones hospitalitzades per Covid, 38 més que fa un dia, 132 es troben a l'UCI. La incidència acumulada de 14 dies també puja. I ara els esports en Pau Massip.
Aquesta tarda la junta directiva del Barça ha convocat la reunió ordinària en què es podria tancar l'acord amb Spotify. S'espera que avui l'empresa de reproducció de música presenti l'oferta als membres de la junta directiva blaugrana perquè aquests votin i la proposta i l'aprovin. El club espera tancar l'acord aquest mes i que Spotify passi a ser el patrocinador oficial en substitució de Rakuten, que finalitza el contracte aquest mes de juny. I pel que fa a l'agenda esportiva, aquest vespre hi ha nova jornada de Champions. L'Atlètic de Madrid s'enfronta al Manchester United a Old Trafford per aconseguir un lloc als quarts de final, un partit on està tot en joc després de l'empat 1-1 que van aconseguir els dos equips en el partit d'anada. I demà serà el torn del Villarreal, que a les 9 visitarà el camp de la Juventus a Itàlia. També parteixen amb un 1-1 al marcador a l'anada. En tennis, Paula Badosa s'ha classificat pels vuitens de final de l'Indian Wells després de superar Sara Sorribas en 2 sets. Badosa seguirà defensant el títol, aquest cop davant Leila Fernández, que ha derrotat la nord-americana Shelby Roger. La trobada es disputarà aquesta propera matinada. Rafa Nadal també s'ha classificat pels vuitens de final després de guanyar Daniel Evans, una victòria que li suposa el seu millor inici de temporada amb 17 victòries consecutives. Demà s'enfrontarà al nord-americà Reilly Opelka. I la cursa del Cort Inglés torna a la ciutat de Barcelona després de 2 anys aturada per culpa de la pandèmia. Ho farà el proper 24 d'abril i per primera vegada serà sobre un circuit urbà de 10 quilòmetres, homologat per la Federació Catalana d'Atletisme. S'espera una alta demanda, ja s'han inscrit 3.500 participants i pretenen disposada 1.000 inscripcions amb xip.
Gràcies, Pau. Tindran més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i aquí estem encetant la segona hora del Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Estava convençut ara que vindries amb la paca.
No, he vingut sola. La gossa l'he deixat a casa avui.
Però tu sola vas sense la gossa?
Bueno, no sabia si em deixaríeu entrar amb la gossa.
Clar.
Si no, vinc amb ella.
Perquè
clar,
borda o no borda?
Trucat. No, aquí no,
s'hauria quedat aquí, sí. Tota
excepte si entra un home que sento odia els homes, no
es
pot suportar. Sí.
Què hauríem fet? Bé, jo sóc un home, et recordo.
Sí, no, però no t'hauria abordat d'entrada. Després, quan tu et mous, llavors et borda, perquè és que ha sigut una gossa maltractada.
Yeah.
I al ser una gossa maltractada, per homes, probablement.
Clar, clar.
Amb una dona no li borda, li borda només els homes.
Saps que me'n vaig a recordar molt d'ella? Quan, perquè vaig a començar, crec que és una de les poques vegades que començaré una entrevista dient, senyors i senyors, avui entrevistem fonamentalment a una amiga meva,
sí.
Que és una gran periodista, que és escriptora, que bé, que té una trajectòria periodística
una
bestial, però si tu, davant de tot, que és una amiga meva. Una amiga meva que a mi i a tots els seus amics, que són molts, ens ha fet patir molt, perquè ho ha passat molt malament. I hi havia fins i tot un xat que plegava molta gent, on tots els parts mèdics anaven cada dia.
Éreu quasi 80 persones.
Sí, cada dia sabent com està l'Anna, què ha dit el metge, que pensàvem que et mories, Anna.
Bueno, de fet, em van pràcticament desahuciar, sí, sí, sí.
Que fort, eh?
Encara no sé com m'han sortit, eh? Però mira, no em tocava.
Amb amor, dius?
No ho sé, sí, això ho dic al llibre, eh?
Sí.
Amb molt amor, amb molta paciència i amb molta sort.
Dius, amb la
força... I amb molta cortisona, també.
Ja m'imagino, perquè l'amor està bé, eh?
Siguem realistes.
Tinc una amiga que és cuinera que sempre diu, ostres, però això, Maria, com és que ho fas tan bo? I em diu, l'amor, dic, bueno, i l'entrecot. L'entrecot també
clar,
compta, no?
Exacte.
D'alguna manera, no?
Doncs... De tota manera, sóc una persona amb sort, eh? Sempre he tingut molta sort a la vida.
Per què ho dius?
No sé, perquè en tingut sort, m'he estrellat amb un avió, i me n'he sortit, i he aterrat amb un avió encès, amb el 747, amb un ala encès a Teheran. Sempre he tingut sort, o sigui, sempre em salvo de les coses que no se salva la gent.
Yeah.
I aquí m'he salvat pues, d'un paro, de 2 mesos en coma. Mira, no sé, me n'surto.
2 mesos en coma, eh?
Sí, 2 mesos fora. Dormint.
Que fort.
O sigui, quan tinguis molta son, recorda tant de mi.
El nom del llibre que ha escrit l'Anna explicant tota una experiència que m'ha semblat brutal, que diu en un punt del llibre que l'escriu perquè no es vol oblidar.
Sí.
No? Estic buscant el paràgraf perquè el tinc escrit per algun lloc, eh? Diu, escribo este libro para no olvidar, porque sí. La mente tiende a borrar los peores momentos de la vida.
És veritat.
Però l'experiència que has passat, Anna, jo crec que l'escrius o no, és molt difícil d'oblidar, eh?
Sí, però perds els detalls. Això és com quan se't mora un pare, una mare, una persona propera o un amic. Tu aquella cara tu la tens present, aquelles faccions, però al cap del temps s'esborren.
Yeah.
Tu te'n recordes una olor, te'n recordes un gest, d'una veu, però les faccions s'esborren amb els anys. I jo em feia por perdre els detalls, saps?
Per què? Per què vols tenir presents aquests detalls?
Perquè sí, perquè són els que em van fer sobreviure i els que em van donar una lliçó d'humilitat molt immensa. Molt, perquè de sobte passes a ser una persona independent, una persona absolutament independent, a dependre de tothom.
Per tot, no?
Per tot. Per tot, per fer un pipí. Per obrir un iogurt. Per obrir un botellí d'aigua, no pots, perquè no tens musculatura quan et despertes. No hi ha un sol muscle al teu cos de mobilitat, eh? Hi ha els muscles bàsics, hi ha el cor. Però, afortunadament, no vaig morir pel cor. Això em van dir els metges, que tenia un cor fortíssim.
I això és el que et va mantenir a l'ES?
Sí, això és la vida sana. De fet, és la vida sana. caminar. Per favor, no deixeu de fer esport o de caminar.
Aquests passejos amb la paca, que sí. Això no és d'ara. És de...
Sí, el meu hashtag, mis passeos
sí,
con paca.
Sí, per això ho sí. dic. També tinc un altre hashtag, que és la Influleches, però això
Influleches, ja em parlaré. Que sóc jo, perquè com que ja saps que me n'enric de tot, deixem de tot
parlem,
el que...
Això en parlem
que
és... un altre dia, no? Però sí. Escolta'm, què fort. Anem a explicar una mica la història, perquè sí. El llibre es diu Muerta un rato. Realment la sensació és aquesta, no?
Això va, aquest títol ve d'una amiga meva. Jo tenia diverses opcions de títol. I una amiga meva, la Pilar San Miguel, em va dir, oye, ¿por qué no le pones Muerta un rato? Porque siempre dices que cuando cuentas una historia emocional de tu vida, y siempre dices, bueno, yo me enamoré 5 minutos. Porque yo siempre digo que n'hi ha prou amb enamorar-se 5 minuts.
Uh-huh. És veritat.
I, clar, me enamoré un rato. I quan me'n vaig a viatjar, dic, me voy un rato a la Índia. Sempre dic, me voy un rato, o viajo un rato, saps? I em va dir, ponle Muerta un rato. I vaig pensar, ostres, pues és un gran títol, la veritat. I per això li vaig posar aquest títol.
Tens la sensació de mort un rato?
No, home, sí, vaig fer 4 viatges a la llum. Ja ho crec que sí.
Jo ho expliques
vaig morir.
Llibre,
sí,
eh?
Sí.
I aquella
sí.
cosa que se'n diu que quan un mor veu la
sí,
llum...
Sí, és veritat, tot és veritat.
És
veus,
veritat?
Sí, veus la llum blanca. Jo estava en un plànol més fosc i en un plànol molt... molt bèstia, molt blanc, un blanc molt, molt, molt blanc, molt, molt lluminós. Hi havia siluetes, saps? I aquesta silueta és la primera silueta de la meva mare. I la meva mare és la que em va fer tornar. Em va dir, tu aquí no hi has de fer res, marxa. Amb la seva veu, eh? Vaig sentir la seva veu impecable, perfecta. És curiós, perquè persones que... Bueno, gent que estudia aquests temes, experiències, SCM, que es diuen experiències cercanes a la muerte, em van preguntar en quina edat veia la meva mare.
I en quina edat tenia?
Amb 50 anys, més o menys. I diuen que és normal, això, que quan veus una persona que mor gran, uh-huh. la veus sobre la meitat de la vida, més o menys.
Millor, 40, no?
Jo no sabia això. Bueno, jo no sabia res de tot això, perquè, a més, escric el llibre des d'un punt de vista totalment laic, o sigui, jo no sóc una persona creient. I aleshores, el que explico és el que em va passar, saps?
Anem a pams, no? Perquè, clar, és que aquesta és una conversa difícil, primer perquè entrevistar una amiga sempre és difícil,
sí,
i segon
veritat.
Perquè el tema també és molt complicat, no? És a dir, de sobte arriba la Covid, tot això ho expliques en el llibre, eh? Vull dir que de veritat que la lectura...
Jo estic a la Índia i no faig ni cas del Covid, perquè és a finals de febrer, començaments de març, i a la Índia tothom parla del Covid, però ningú li fa cas. A part de que les distàncies a la Índia són difícils. Estava al sud de la Índia,
clar,
jo. Estava a Alep en aquell moment. I torno de la Índia i comença el confinament al cap de 5 dies. I quan acaba el confinament jo em trasllado a viure a la Cerdanya perquè li tinc por al Covid. Li tinc por perquè jo tinc una dolència pulmonar i llavors li tinc una mica de por. M'aïllo i baixo a Barcelona només un dia, que és el dia de Sant Esteve.
Només un dia?
Un dia.
Una reunió familiar?
És més, el dia de Nadal dino sola, amb la gossa, dinem ella i jo. Saps? La vaig seure a taula i tot.
Yes.
Aleshores, l'endemà és quan agafo el Covid, perquè ens trobem tots a dinar a l'aire lliure i agafo el Covid.
Tu?
L'agafem 7 persones.
Això anava a dir, eh? Que sou
persones.
Tot un grup.
Sí.
Ningú arriba al punt que arribes tu, no?
No, que va, tots ho passen a casa.
Ja. Yeah.
No, no.
Ja, yeah. I aleshores tornes...
Bueno, al cap de 3 dies comença la febre i és quan... Jo ja no em moc de Barcelona, ja no puc,
ja.
Saps? I és quan me'n vaig a urgències un dia i em diuen, aquí es queda vostè. I tinc dies esborrats, eh? Els tinc molt esborrats. Tot això comença un dia i tinc esborrats no els 2 mesos de coma, molts més.
Ja m'imagino, els 2 mesos de coma seguríssim, clar.
Sí,
perquè...
però els dies de la febre de 40, de febre a casa meva i tal, el meu fill que es va quedar amb mi m'explicava coses, però jo no me'n recordo.
Escolta'm, i de sobte t'ho diuen, no?, que t'han d'induir el coma, no?
Sí, i ho signo, però jo no me'n recordo.
No te'n recordes?
No, jo signo l'autorització. Està signada per mi.
Que fort, eh?
Però no me'n recordo.
Que fort.
És un blanc, tinc un blanc total.
I clar, i aleshores tu entres un període de 2 mesos...
I un dia em desperto.
I un dia et despertes.
Sí.
I el dia que et despertes no té res a veure ni el teu cos, perquè evidentment durant 2 mesos has estat absolutament inactiva.
Bueno, el despertar-te amb una UCI...
Ah, sí?
És increïble, increïble. Perquè hi ha diverses reaccions, perquè tinc un amic, Juan Carlos Iglesias, que alguna vegada l'hem entrevistat a ràdio.
Sí, sí, el conec.
Que ell s'ho va arrencar tot, es va arrencar tots els tubs.
També li va passar?
Sí, 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 ell va estar, quasi diria que pitjor que jo, i ha tardat molt més a recuperar-se. I jo vaig reaccionar dient, què és aquesta gent que passa, què passa, vull dir, saps, jo no em volia despertar. I ells intentaven despertar-me, jo no volia. Al final em desperto quan tinc una doctora a sobre que em diu, ei, que estàs a la UCI, desperta't, tens que anar despertant. I aquí és quan jo obro els ulls i començo a plorar, saps? Perquè és que no podia fer una altra cosa.
Al començament no deus entendre res.
No, no entens res, jo plorava, saps? Pensava, però què estic fent aquí? A part d'una cosa. Tens una cosa sobre la cara, un respirador, tens el coll foradat, tens tubos per tot arreu. Jo això ho vaig veure quan estaven allà dalt viatjant. Jo em vaig veure allà estirada, plena de tubs.
Una mena de viatge astral, sí. Allò que expliquen, no?
Mm. I no tens veu, perquè tens feta una traqueotomia i no tens veu. No pots parlar, t'han robat la veu, saps? I a partir d'aquí dius, i ara què faig jo amb mi mateixa, no? Vull dir, no, que això, aquest moment és impressionant.
Sí, perquè... Oh, és molt difícil, no? Has de tot per fer, no? Has de tornar...
És que no saps què passa. Això, i a part no que tu ets un sac. Ets un sac d'ossos que no tens mobilitat, saps?
Des d'aquest moment fins que trobes l'excusa, la manera, la forma de seguir endavant, passa molt de temps o ho veus molt ràpid?
No ho sé, jo no tinc molta noció. No tinc molta noció del temps, saps? Jo sé que quan deixen entrar el meu fill, que es va sentar cada dia a la porta de la UCI per saber de mi, quan l'Albert el van deixar entrar i em va tocar i em va somriure, aquell dia jo vaig pensar, tinc que tirar endavant. Ara sí que tinc que tirar endavant, perquè no sabia què fer amb mi, saps?
Ja, yeah. És això el que t'estava preguntant.
Ah, és que no sabia què fer amb mi. Llavors vaig necessitar un estímul extern per fer-me tirar.
I res, com el teu fill. No sé,
sí, esclar, esclar. Jo no vaig tirar mai. No tinc mai la sensació d'haver tirat la tovallola, eh? Mai. Mai. Ni tan se val quan no podia donar dos passes. Perquè el primer dia que t'aixequen et plegues sobre tu mateix. Perquè no tens musculatura i et plegues. És increïble. No et deixen caure a terra, evidentment, però et plegues.
O sigui, que jo que a dia d'avui et veig pràcticament normal.
Estic pràcticament normal. Estic normal. Encara em canso molt, però estic molt normal. Sí,
deia la pràcticament, justament per al tema del cansament, que ens deies que efectivament estaves encara una mica. Però físicament se't veu igual que sempre.
Sí, sí, sí.
I hi ha molta feina aquí al darrere, no?
Molta, molta. Hi ha 2 mesos en cadira de rodes, hi ha molta rehabilitació i molta força de voluntat. Amb voluntat les coses tiran. No sé si sempre, perquè potser m'està escoltant algú que diu jo ni amb voluntat, però bueno, jo he pogut, jo he pogut.
Amb voluntat i amb sort.
I amb sort, no? I amb sentit de l'humor. Escolta, a mi, quan a la nit, de dia em posaven un... Quan em van treure la tràquea, el tub de la tràquea, el tub, et queda un forat i aquell forat te'l tapen. Quan te'l tapen, et recuperes la veu.
Clar.
Però a la nit te'l treuen, perquè l'aire, si tu parles, si no portes el tap, l'aire surt pel forat. M'entens? Però quan estàs dormint te'l treuen. I jo jugava, perquè el tap em anava una mica petit, el forat era més gran, jo jugava a tossir i sortia el tap disparat.
D'en sèrio?
T'ho prometo. M'avorria. És molt alós, això.
És molt alós.
Sí, això és molt alós.
Sí.
Jo, a tu m'ha venut.
És que només tu podries fer una cosa així.
I llavors jugava a buscar-lo.
Jugaves a treure't el tap de la
traqueotomia. T'ho prometo. Tossia i em sortia disparat el tap. Llavors el buscava pel llençol. Era buscar Wall-E. No, és que m'avorria.
No, si ho entenc.
És que són moltes hores de soledat, eh? Moltes hores de soledat, i la soledat, de veritat, no es porta... Bueno, a veure, la tens que controlar i tens que poder-la gestionar.
És que aquí està el tema, no?
Clar.
O sigui, jo t'estic escoltant tota aquesta història amb tot el patiment que estic segur que
has passat. No és físic, eh?
Físic
zero, eh?
No, ho entenc. El patiment emocional.
Sí, emocional.
Caram, que et conec.
Sí.
L'Anna Loss és la tia més moderna,
sociable,
sí. Marxosa, que li va la marxa en el sentit de vinga, una vida potent, que marxar de viatge, que té 1.000 amics, que sempre està liada amb inauguracions i festes
sempre,
i coses.
No, sempre tinc plans, és veritat, però allà jo em tenia que fer uns plans. I els meus plans...
Es deien anàlos.
Sí, jo què sé, pues, jugava amb mi mateixa i parlava molt amb les... Hi havia una auxiliar que em volia convertir. Em parlava a Jesucrist i em volia convertir. Bueno, volia...
Sí, sí.
Me querien sus files. Jo discutia amb ella i parlava amb la teologia i tal. Era una hondurenya fantàstica.
Has crescut molt, no?
Sí.
Mentalment, m'imagino, sí, que una experiència d'aquestes...
Sí, però saps el que més he crescut?
En què?
Amb la meva actitud de la vida, jo sempre he sigut molt agraïda amb la vida, d'acord? ¿Vale? Però tinc menys por a la mort. Gestiono millor aquesta por tan atàvica que tenim tots a la mort.
Què és el que has après de la mort?
Bueno, primer, que no és tan greu, o a mi m'ho sembla. Jo no l'he viscut com algo greu, ni com un drama, sinó com un trànsit molt amb molt de plaer, saps?
Jo no
volia,
pau, no?
És que jo em volia quedar allà, jo no volia tornar.
Ja. Jo he llegit que quan tenies aquestes experiències que es vinculen històricament, no, allò, la llum blanca, tal, aquesta presència de la teva mare, sí, aquesta veu, el que he llegit és que la sensació era molt de plaer,
molt de tranquil·litat, molta pau. És
no?
que no me'n volia anar d'allà, jo ja estava vella. Jo no sé si les quatre vegades que hi vaig estar és perquè jo anava i venia. No ho sé, és que no ho sé. Hi ha històries a les que no puc concretar. Jo sé només el que em va passar. Mira, m'està escrivint molta gent, mm-hmm, per privat, en redes socials, per donar-me les gràcies per aquest llibre. Gent que ha perdut fills, clar, gent que... Jo no... Diuen que els he donat molta tranquil·litat. A mi em dona molta responsabilitat, això també, perquè jo què sé si això és real.
Ja. Yeah.
Saps el que vull dir-te?
Sí, el que passa és que això de què és real i què no ho és...
Ara, és una cosa tan... Estamos con el gato, com el tema de la física quàntica,
exacte,
no?
Exacte, no?
Con
qué real
gato.
I què no ho és.
El gato está vivo o muerto.
Exacte.
Pues és una
si tu has
això...
viscut com a tal...
Sí, jo ho he viscut real, com a no? tal, sí.
Clar. Mira qué bonico explica. Diu, al morir, con qué facilidad puedo escribir esta palabra, sé que al otro lado solo hay luz, cegadora luz, paz y un inmenso amor que te envuelve y atrapa, que te conduce a desear quedarte ahí para siempre. He vivido la muerte y no es un contrasentido. Y ha sido precisamente el amor el que me ha permitido volver. Tornem a l'amor, eh?
Sí. És la base de la vida, no? No creus?
Oh, absolutament.
Sí.
Absolutament. Sí. M'imagino que una experiència com aquesta també et fa, d'alguna manera, i ho dic en el millor dels sentits, eh? Aprendre a estimar-te de veritat a tu mateix, o a tu mateixa, en aquest cas, no?
Sí, també.
I ho dic en el millor dels sentits, no?
No,
amb una
no.
cosa d'ego,
no.
estúpid...
A l'ego ja el tenim canalitzat, aquestes alçades de la vida.
Sí.
Només surt quan, mira, quan... A moment surt, però...
Quan jugues però, a la tos,
sí,
no?
Sí, però...
també surt disparat.
No, però... Però sí que... On estàvem?
Ara estàvem parlant del tema de l'amor. Estàvem
això
parlant
sí.
del tema de l'amor cap a un mateix.
Que és la base de la vida, és la base de tot. O sigui, cap a un mateix, si tu t'estimes, estimes. Saps? És curiós, perquè no, és que ara em fas pensar en coses que costa poc estimar. El que costa més és trobar gent que t'estimi.
Estic totalment d'acord.
Que sí?
Sí, que t'estimi de veritat.
Bueno, clar.
Que t'estimi
no, partim d'això.
No que t'estimi la imatge de...
No, partim d'això, evidentment.
M'agrada molt el que has dit, que l'ego, aquestes alçades de la vida... Jo sostinc, jo tinc 54, no? I sostinc que els 50 són la millor edat del món. Per mi, eh? O sigui,
sí.
Sincerament no estic vivint tal qual, perquè hi ha moltes coses que hi ha... Ja no venen d'aquí, no? És a dir, ja tens l'ego absolutament alimentat.
I saps per què ho saps? Perquè has tingut 20, 30, 40 i ara tens 50. I
clar,
com que saps el que ha passat abans, saps que ara és millor.
Clar. Sí, sí, absolutament. Ah, per això tu parles com parles ara. Doncs
pues segurament.
També,
segurament.
No?
Segurament. Hi ha gent que em diu que estic pitjor que abans, després d'aquesta experiència.
En quin sentit?
Que tinc menys filtres que abans. Potser és veritat. Potser estic una mica més borde.
No.
Encara, anaves a dir-ho. Encara més.
Però en el millor dels sentits, perquè tu saps que ets una borde a la que jo sempre he admirat molt, i no és veritat que siguis borde.
No, el que passa és que sóc càustica, això és veritat, però ara ho estic més. No estic per moltes tonteries, t'ho dic de veritat.
Però això també té a veure amb els 50, això també té a veure
sí,
amb l'edat i amb les experiències.
Sí, junta una mica tot i clar, és això. Sí, sí, sí. Et vaig a dir que l'Hospital Clínic de Barcelona és un puntazo.
Sí, no?
Corre cap allà, si
ho diu tothom, ho diu tothom.
Sí, home, sí. És brutal.
Jo tinc una amiga també amb el Covid que va estar ingressada allà. Fixa't si està malament, que ens deixaven portar-li el menjar en el pitjor dels moments. Si era,
que raro, sí, perquè no deixaven entrar res.
Estem parlant de... Bé, no ho he explicat això públicament. Però era una situació molt, molt fumuda, una noia molt, molt jove que estava a punt de morir-se. I al final també vam tenir la sort de que no
va morir.
No. No, i en part també ens diuen que segurament aquest amor extern que ella va notar...
Home, és que totes
moment...
les energies que vau posar tots, vull dir, teníem que sortir-ne, ella i jo. Vull dir.
Està bé, no? Està bé. I ara el futur, què, Anna?
No hi ha futur, hi ha avui. Saps? El futur, jo què sé. Jo què sé. És emocionant pensar que no saps què passarà demà.
És veritat.
Sé el que passa avui. Estic escrivint el segon llibre, el següent llibre.
Ah, sí?
Vull dir, sí, no, el segon no, n'hi ha molts més, però el següent, sí, sí.
I sobre què anirà? Perquè, efectivament, un, al final, si no sap res de tu...
Sí.
I mira, estic pensant, si un no sap res de tu i de sobte diu, a veure, esta xica, No? I també en aquella nota del Departament de Premsa amb la relació de tots els llibres que has publicat, diríem, ha hecho una evolución curiosa, cuanto menos.
Bien curiosa. No, però bueno, l'últim va ser Sexo en Barcelona. No,
per això.
I l'anterior és el disqueto Encanto de la infidelitat, que el reedito ara.
Ah, sí?
Sí.
Ah, molt bé.
Sí, perquè he descobert una font editorial brutal, que es diu Amazon Editorial.
Ah, perquè es ven molt, no?
No és que es vengui molt, es ven molt si saps fer-te la promo.
Oh, clar, com sempre.
Clar.
Clar.
I com que jo això, pues mira, ho sé fer, pues m'ha funcionat. I perquè tens rapport diari de ventes, de royalties, ho tens tot el dia.
Ja.
Amb això no em vull carregar les editorials, eh?
Que, sí, sí, que en aquests moments, favor, si ens està escoltant algú, estan molt contents.
No, en absolut, o sigui, no em vull carregar les editorials. Les editorials, la presència que tens en una editorial no la tens d'una altra manera, això és
ja
evident.
Ja.
La presència de paper al carrer.
Ja. En fi...
Estic amb una novel·la.
Sobre què?
Sobre quatre dones. Quatre dones de diferents vides que al final s'ajunten. Saps què és el gènere més difícil amb el que m'he trobat? Mira que he escrit...
La novel·la.
Mira que he escrit paraules la meva vida. Però la novel·la és... M'ho va dir Luis Racionero, això, una vegada. Te vas a encontrar con el gènere más difícil de tu vida.
Què és el que t'està costant més?
Me'n recordo l'última novel·la del Racionero, el vas entrevistar tu.
Mm-hmm.
Jo estava aquell dia amb tu.
A l'estudi, sí.
Sí. I... Era la novel·la de Peter Pan, bueno, l'última que va escriure.
Sí,
en recordes?
Sí, clar.
Que jo li vaig dir a Luis, uns dies abans, dic, acaba ja esta novel·la, que llevas 4 anys con ella. I em va dir, no bromees con una novel·la. Nunca. Puedes estar 10 anys escrivint una novel·la.
Què és el que t'està costant més?
Tot. Tot. Perquè m'he liat molt, estic a l'any 1916 i necessito, clar...
Històrica, una novel·la històrica.
Sí, necessito molta bibliografia.
Comencem per aquí, clar, clar.
Clar.
I en quin punt de la novel·la estàs?
3/4, em falta un quart.
Sí. A mi, que vaig fer un joc, que algun dia acabaré, perquè em va trucar una editorial i em van oferir escriure una novel·la, i vaig començar, i quan ja portava una bona estona els vaig dir, escolta, no tinc temps.
No,
o sigui, no tinc temps. O sigui, justament per això, no? Perquè m'agafava fins a un punt que jo patia moltíssim de dir, és que no puc arribar a tot arreu, no?
I la tens que rellegir per clar tornar a enganxar i l'odies. Arriba un moment que odies el que has escrit.
Bé, però en un moment donat, i això em sembla interessant, no sé si t'ha passat, la novel·la arriba un dia que s'independitza de tu.
Totalment.
Com a escriptor.
Sí,
és a dir,
és veritat.
Que li has donat un protagonisme, no un protagonisme, una personalitat a cada personatge tan marcada.
Totalment
que arriba
cert
un punt que el personatge ja no fa allò que tu vols, sí, sinó fa allò que la seva personalitat el porta a fer.
I t'hi enfades.
I t'enfades.
I tant, és un món, és tot un món. Mira, a mi l'Antonio Gala també en una entrevista que li vaig fer fa molts anys em va donar un consell. Em va dir, si quiere usted escribir, márquese un horario, porque esto es un oficio, no es un capricho.
Mm. El dia que a mi em van fer fora de Ràdio Nacional...
Ui, em van fer fora de Ràdio Nacional, bueno, sí.
Em van fer fora de Ràdio Nacional, sí,
vale.
Amb molta alegria i molt orgull, no?
Tornim les claus.
Em van fer fora, em van acomiadar.
Devuélvame el rosario de mi madre.
Després de 8 anys, i... És veritat?
Sí.
Després de 8 anys, recordo que... Jo em vaig quedar molt desconcertat, no? I ara què fas? Jo no
això
havia...
per no tenir carnet del PP en aquell moment.
Exacte. És veritat, tal qual va ser així. Ni del PP, ni de cap altre partit polític.
No, clar, és el que toca. Cada vegada,
que és el que toca.
Sí.
I recordo que l'Anna Loss em va donar un consell molt interessant, perquè jo deia, ara hauria de treballar a casa. I l'Anna em va dir, si has de treballar a casa, t'aixeques cada dia, et fas una dutxa, et vesteixes com si anessis a sortir i només aleshores et poses a treballar. És un consell que recordaré sempre, Anna. Sempre.
Mai, mai escriguis amb sabatilles. Mai. Encara que et facin mal els peus.
Saps que vaig... Mira, una cosa curiosa. Vaig agafar el Covid, jo també. També d'una manera.
Sí,
lo
sí,
meu
sé
va ser,
que el vas agafar.
Lo meu, una estupidesa de viatge, jo sol, tenia una mica de fred, em vaig fer una prova d'antígens que portava i vaig positiu i em vaig quedar amb una cara de burro allà i ara què faig? Perquè això em va agafar Granada, que havia
a Granada.
A Granada, sol, a més, saps? Amb un Airbnb que, a més, per dormir estava molt bé, però miraves per la finestra i tenies una paret a un metre, deies, ara què faig aquí? Vaig haver de llogar un cotxe i perquè, clar, no podia pujar. En fi, és igual. Vaig fer el programa des de casa durant una setmana, perquè jo estava bé. I el primer dia vaig començar el programa amb sabatilles. Quina sensació
no,
tan rara.
No, mai a la vida, això.
No es pot.
Mai.
No es
pot.
O sigui, de veritat, només he fet una hora de ràdio en sabatilles a la meva vida, va ser aquella i ho vaig passar molt
malament. Doncs no ho fallis mai més, mai perquè més. És un vici, eh? I a més acabes posant el caldo i dient, i ara em poso l'alarma per parar el caldo, no. S'ha de tenir molt rigor per treballar a casa.
Perdona,
molt.
I això, mira, això em passa perquè vens tu. A mi em va al·lucinar, saps el què? Què feia durant els informatius? Perquè clar, durant els informatius aquí saludes a la gent, entres, sí. Vas, potser vas al bany, jo què sé, no? Però estàs treballant, però a casa... Què fas de sobte, donar els informatius?
Sí, no sé.
Plegava roba?
Sí, o no sé, o tallar pepino. No sé. Planxar.
Escolta, estic tan content. Es crec que es nota, eh?
La veritat és que sí, que s'ha notat. Sí,
estic molt content de veure't, estic molt content que estiguis bé.
Jo també. No saps com enyoro la ràdio, eh?
Sí?
Enyoro molt la ràdio, jo sí.
Jo, si vols venir algun dia...
És l'únic mitjà que enyoro, fixa't.
Ja.
No enyoro la vida de diari, de periodista, no? Però... La ràdio sí, la ràdio l'enyoro sempre.
Si vols podem fer una secció des de
ja
casa teva. No, des de casa teva, que es digui Miss Passions com Paca.
No sé, a mi lo de casa, lo de fer ràdio des de casa, no,
no
sé si m'agrada veure't la cara.
Ja.
M'agrada veure't el careto,
ja.
Toni Marín.
Clar, és normal.
I aquesta gent que hi ha aquí, la peixera.
El José Matosas.
També... Hola, José Matosas.
José Matosas,
hola
sí.
A tots.
I de tots, la Glòria Galeano, l'Eduardo Vicente, que està a punt d'entrar.
La Glòria crec que la conec fa molts anys.
Segur,
Glòria.
Segur, home, perdona.
Sí, d'un programa que havíem fet...
Clar, a la tele, eh?
A la tele.
Quan feies la perruqueria. Ella treballava... Era una...
No, la perruqueria no, el de...
El pros i contres.
El pros i contres.
Home, era això. La meva jefa, era sí. La meva directora.
Ja, ara me'n recordo, la Glòria.
La tinc aquí per vengar-me.
Glòria, hola, Glòria. Et tinc aquí des de que t'hi vist. Dic, de què la conec?
Del pros i contres.
De quan feien pros i contres a la tele.
Era la jefa.
Era la superjefa.
Sí. En fi, ara també, eh? Continua a ser la superjefa, però ara aquí
també,
a la ràdio.
No?
Anna Loss, estic feliç de que estiguis aquí.
Jo t'agraeixo molt l'entrevista, el Muerta un rato i tot plegat. I moltes gràcies a tots els que vau estar allà al peu del canó per...
Muerta un rato i viva a tots els demás.
I
que dure, eh?
I que dure.
Gràcies, Anna.
Gràcies.
Enhorabona, guapa. Fem una pausa, de seguida entra l'Eduardo de Vicente, això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
No és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 5 minuts de 2:45. Eduardo y Vicente, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Que difícil entrevistar amics, eh? És sí. Molt difícil entrevistar amics.
Costa, perquè saps masses coses que potser de vegades no pots dir.
No. I tu i ella.
Clar,
els dos, no? Vull dir, però que bé trobar una persona que ha patit tant i que ha tirat endavant i que ha sortit amb aquesta força, no? En fi, passem plana i situem-nos en una plana molt agradable en la que en l'horitzó proper, ja els dic ara, hi haurà entrades. Ho dic perquè no perdin de vista aquest número de telèfon, el 93-409-2771, 93-409-2771, ara el tornaré a repetir, eh? Perquè d'aquí una estoneta l'Eduardo... Segur que sí, té un parell d'entrades,
i
no?
I tant. I què et sembla si, per donar una pista,
sí?
Escoltem una música que potser us sonarà?
A veure. I potser us sonarà. Home, sonarà. Mira que com no en soni.
Home, no? hi ha gent per tot. I per què sona Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain?
Per què?
Perquè aquests dies es celebra el 70 aniversari,
ja
70 aniversari de l'estrena de la pel·lícula. Més concretament, es celebra diumenge de la setmana vinent, va ser el 27 de març, el dia que per primera vegada es va veure la pel·lícula amb unes preestrenes als Estats Units. I aquests dies es celebra el 70 aniversari i, clar, com que aquí tenim l'adaptació teatral, que és una meravella,
sí,
ho estan celebrant per tot l'altre.
Però és una meravella, no? Vull dir, de veritat, t'ho dic, m'han parlat
no.
Molt bé.
És una passada. Dels millors musicals que jo he vist en ma vida,
sí?
Comparant-lo amb Broadway i amb Londres, t'ho dic de veritat.
Ah, sí?
És una barbaritat. I ho van celebrar dissabte passat amb una gala especial on tothom anava d'etiqueta i hi havia un cotxe allà luxós, molt maco. Però és que la festa continua aquesta tarda.
Avui mateix?
Avui mateix.
Per què? Què passa avui?
Perquè aquí, avui mateix, a les 7:30, al cinema Aribau, es farà la projecció de Cantando bajo la lluvia en versió original amb subtítols.
Ah,
en pantalla
bonic.
Gran.
Que bonic.
En pantalla gran. I els organitzadors estan bojos perquè han decidit que la presenti jo.
Ah, doncs sí, que estan bojos.
Sí, estan totalment bojos. Ara, això sí, la gent que vingui tindrà un consol, i és que, a part d'aguantar-me a mi, tindrem a l'Ivan Lavanda.
A l'actor, molt bé.
Que és el que fa de Gene Kelly.
Clar.
A la Diana Roig,
sí,
que és la que fa de Debbie Reynolds. També tindrem a la Mireia Portas. També tindrem al Ricky Mata. És a dir, estaran els actors i amb ells parlarem una mica d'anècdotes que els han passat durant les representacions i tot això.
Sí.
Recordar que aquesta versió teatral,
sí,
ja l'han vist més de 150.000 espectadors. I que són els últims dies per veure-la, ja que s'acomiada de Barcelona el 18 d'abril i a partir del setembre es veurà a Madrid.
O sigui, ens queda un mes. Només per veure. Bueno, està amb nosaltres una de les grans protagonistes d'aquesta obra,
tant,
la Mireia Portas. Bona tarda, Mireia.
Molt bona tarda.
Que bé, no? Està en una obra en el que tothom parla d'aquesta manera, 150.000 persones. Que xulo. Quin gran projecte, no?
Estem encantats, realment. Diu que la vam encertar en el moment que vam voler programar aquesta funció, que potser era musical, que pensàvem potser no ens quedi una mica antiguet, no? I de cop es confirma que els clàssics són clàssics per alguna cosa i a més en el moment que la vam estrenar, no? A principis de mitjans de setembre, que encara estava en un moment molt, molt complicat, la gent ho va rebre d'una forma espectacular.
Clar.
Sí, home, de fet és que en aquell moment... i ara també, el que tots necessitàvem era alegria, que és el que porta aquesta obra i aquesta pel·lícula. És l'alegria de viure, és una celebració de la vida. I, a més, clar, és una obra tan bèstia... Quants canvis de decorats n'hi ha, aproximadament?
Pues no, jo t'he de dir que no m'equivocaré segur. Però bueno, pensa que dintre que són 19... tècnics, entre regidoria, utilleria i vestuari i perruqueria, i no paren. I a més, hi ha molts dels actors que han de incorporar-se en aquests canvis d'escenografia perquè entre els utillers i maquinistes no s'arriba.
Clar, clar.
Perquè realment, per aconseguir aquesta agilitat de canvi d'escenes com si fos la pel·li,
clar,
eren al principi, sí, al principi crec que era tothom que movia en parets, i a poc, quan els tècnics ja van agafar el seu timing i va fer, bueno, això tranquil, que això ja ho puc fer jo, i... però recordo que algun company, el Bernat Cot, no sé si feia 12 canvis de 12 parets movia. I al final, no, al final m'he quedat en 3 només.
Déu-n'hi-do,
però sí, que està molt ben integrat, perquè no representa que som els mateixos tècnics que estem allà, no? Els actors que quan fan de tècnics de les pel·lícules, doncs aprofiten i mouen carres, que això també ens agrada, és teatre de tota la vida.
Clar. A més, tu tens
però
un personatge...
Però sí que és veritat que queda molt espectacular.
Anava a dir que tens un personatge superagraït, perquè és el personatge Robaplanos, que dirien al cinema.
El Robaplanos.
Sí, sí, que és la Lina Lamont, que és la dolenta. Sí. Fas una Lina Lamont espectacular, eh? Jo us la recomano molt que l'aneu a veure, perquè, sincerament, us pixareu de riure amb ella.
Que bé.
Jo molt divertida. Tan bé fent aquest...
Oi que sí? Dóna la impressió.
Molt. No, realment, o sigui, del Robaplanos també m'ho diuen per això, perquè o sigui, els meus companys es foten uns curros de números musicals que ho fan estupendo, però clar, que demanen molt d'ells, no? Que són molt exigents. I sí que és veritat que jo, amb aquestes escenetes més així de bla, 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 sí que és veritat que me les aplaudeixen i clar, fas, home... a nivell compensar, no? La feina que fan ells amb la que faig jo. No, però realment és aquests personatges que és un regal.
Home, és un regal tot plegat, no, Mireia? Estic pensant, perquè efectivament teniu un personatge d'aquest dins un muntatge d'aquestes característiques, a dia d'avui tampoc és tan senzill, no?
No, és el... Jo, per sort, vaig entrar fent La Jaula. Jo havia fet musicals feia molts anys, la meva carrera comença ballant, i vaig entrar en el món del musical, o sigui, vaig fer el primer West Side Story al Tívoli, a més.
Ja veus.
I amb el temps ho havia deixat, i ho havien tirat més cap a televisió i teatre més de text. I de cop, a través de l'Àngel, que som grans amics i així, va fer-ho de La Jaula, em va dir, home, potser, no sé, igual podries provar un dels personatges i així. I aquest, és que m'encanta, el món del musical, per mi és un premi. I fer aquest musical en aquest moment i amb la, no, la rebuda que ha tingut, o sigui, la gent surt encantada, realment. És flipant quan la gent t'espera fora i et diuen moltes gràcies, gent que ve. Jo soc d'Argentona i tinc una amiga d'aquí, que té una botiga, que ha vingut 4 vegades ja.
Jo no sé si us passa cada dia, però el dia que vaig anar jo, abans de començar l'obra, quan sona ja l'obertura, la gent comença a picar de mans i comença a preparar-se per passar-s'ho bé. És diari, això, o què?
Jo crec que depèn del dia. El teatre també és una miqueta així, no? Uh-huh. Que depèn del públic, un dia som més així. Però jo que la vaig veure fa poc, des de la platea, perquè vaig lliurar i em vaig quedar a veure-la, em vaig emocionar. És que com l'orquestra en directe, no? Aquell taló, aquella... I de cop, és el que deies abans, no? Que aquesta música et dona alegria. O sigui, és com un... És la joia de viure, no?
Clar. Sí, sí.
Tant! Comença allò i fas, pues som-hi, va.
Que bonic, no? Que bonic, no? Hem d'anar.
Sí.
Hem d'anar a veure aquest musical i a ballar i a cantar i a passar-ho bé, que en definitiva és una mica el sentiment... D'això n'estem parlant molt al programa, no? Parlem de les ganes amb les que la gent va al teatre. Probablement estem tan cansats amb tot el tema del Covid que parlàvem abans, tan condicionats per les imatges que veiem a la tele, que tot és patir amb el tema de la guerra, no sé què. Escolta'm, anar a un lloc que ens facin oblidar una mica tot passar-ho plegat, passar-ho bé, doncs, escolta, és molt d'agrair, eh?
És que al final la vida és tot, és les males notícies i les bones, com si diguéssim.
Clar,
el sentiment que tu tens amb això del Covid tot és una part és l'emocional, no? Una és la real, no?, del que estàs vivint, però hi ha una part emocional que és la que et fa tenir el cor encongit. Però és emoció, és por, i de cop aquesta llum i aquesta alegria també és real. I no, i és com que de cop fas, bueno, espera't un moment, compensem una miqueta això, no?
Clar. I tant. Mireia, que t'anirem a veure ja. Moltíssimes gràcies per ajudar-nos avui a compartir aquesta estoneta aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
Me'n vaig al cine.
Sí, ens veiem aquesta tarda.
Ens veiem ara.
D'aquí un parell d'horetes.
Molt bé. Gràcies, Mireia.
Un petó.
Adéu.
Gràcies, bona tarda, adéu.
Un, dos, tres. Oye, como van.
Això sona molt bé, però abans de fer un pas endavant, crec que les entrades anaven d'això, no?
Exacte. Avui regalem dues entrades per venir avui mateix.
Avui?
És a dir, espavileu, espavileu.
Avui?
A les 7:30 al cinema Aribau.
Ah, a veure la peli.
A veure la peli, en versió original subtitulada, i els actors, i a mi, si també tinc algun atractiu per la gent, doncs ens podem saludar-nos aquesta tarda.
Perfecte.
A les 7:30 al cinema Aribau.
Molt bé.
El primer que truqui perquè vulgui venir a veure la peli...
Té dues entrades. 93-409-2771. És una mica més complicat que altres setmanes perquè és per avui mateix.
Clar.
Però en tot cas, i per d'aquí dues hores. Clar. Però si algú pot, magnífic, eh? 93-409-2771. El telèfon avui del cine.
Exacte.
Per anar al cinema. Que bonic, no? Aquesta versió original subtitulada. Va, escoltem una mica aquest Oye, cómo va, que tenia. Mira.
Estrenando nuestra nueva obra en el nuevo festival In Risus, en Barcelona, en el Teatro Apolo. 19 de marzo. Ahí estaremos, amigos.
19 de marzo, això és d'aquí 4 dies.
Sí.
Teatro... De quin teatre ho dit?
No, són molts.
Ah, són molts.
És que aquesta és la setmana dels festivals. He hagut de deixar festivals fora perquè no hi cabien.
Ja. Yeah.
Però, com que estem de bon rotllo,
sí,
aquesta setmana es fa el gran festival d'humor de Barcelona, que es diu In Risus.
Ah, que bé.
De què va això? Doncs que durant aquests dies tota mena de còmics passaran per un munt de sales i ens faran passar una setmana entre riallades.
Ah, això està molt bé. Això no és la primera vegada, no?
No. Dir-vos que són a una dotzena de sales barcelonines i advertir-vos que si agafeu un abonament hi ha un descompte addicional entre 10 i 20% segons el número d'espectacles que agafeu.
Ah, molt bé. Bueno, té sentit, no?
Clar. D'altra banda, també dir-vos que si algun dels espectacles us interessa, espavileu. Espavileu perquè...
Perquè aquí volen les entrades.
Clar, perquè, per exemple, a l'espectacle d'Alberto Romero ja s'han exaurit.
Clar.
Ja no n'hi han. Jo us diré alguns dels que a hores d'ara estan encara disponibles i que podeu apuntar-vos. Per exemple, hi han Reis de l'Humor com un trio radiofònic que són el resistent David Broncano, l'incorrecte Ignatius Ferrai i el punxant Héctor de Miguel, més
ja
conegut com a Queque,
sí, sí,
que fan una representació del seu programa de ràdio La Vida Moderna.
Són magnífics.
Magnífics, però és que a més els tenen quadriculats. Imagina't on van. Al Palau Sant Jordi.
Jo veus.
Volen omplir el Palau Sant Jordi.
Déu-n'hi-do, eh?
Això serà...
Home, els escolta molta gent. Deixa'm que et digui que els escolta molta gent. D'aquí omplir el Palau Sant Jordi és molta gent, eh?
Però és molt gran, eh,
allò? Sí, per això ho dic.
Uns altres grans reis de l'humor, la gent de la revista Mongolia presenta Mongolity, que és un show de varietats que recorrerà les pàgines de la revista amb vídeos animats, però que parlarà de la relació dels bancs amb el poder, els drets bruts de la premsa i molts més temes, aquest dijous a la Sala Bars. I d'altra banda, també, el tàndem format per Miguel Maldonado i Facu Díaz presentarà No te metes en política, que parla de temes d'actualitat, humor descarat i sense vergonya, divendres a l'Apolo.
Molt bé.
Però sempre parlem dels reis de l'humor, però també hi ha reines de l'humor.
Oh, i tant.
I ens trobem, per exemple, dones humoristes com una combinació explosiva, que és la que fan l'Anna Morgade, que després d'uns temps sense anar pels teatres ara torna, i Charo López, que no és l'actriu de tota la vida.
Ah, anava a dir.
No, és una humorista argentina i que comparteixen el seu convenciment de que la comèdia és una gran eina per la lluita feminista.
Molt
I estaran divendres al Borràs. I dissabte, a l'Aquitània, Calladitas estáis más guapas. Un show d'humor lliure, reivindicatiu i sense complexos, amb monòlegs, paròdies musicals, entrevistes i poesia. I els nens també tenen el seu espectacle d'humor, que és Experimentos Caseros, el show. És una parella que...
Això m'agrada molt.
És una parella que per internet, al YouTube,
sí?
Fa això, experiments casolans, no?
Com quan eren petits.
Que, amb quatre coses.
Tu no feies aquests experiments?
Sí, i tant.
Clar.
I tant. I ara fan un show pels teatres on mostraran invents low cost, trucs, manualitats, il·lusions òptiques i moltes més bogeries. Lògicament, estem amb el temps dels monologuistes. Hi ha monologuistes de tota mena. Entre d'altres, trobarem divendres al Goya a Miguel Lago, que fa un humor que es diu Todo al Negro, precisament perquè és humor negre, i el xicliquatre David Fernández estrena el seu terapèutic No estic bé a l'Aquitània. però també és una bona oportunitat per recuperar espectacles teatrals que han tingut molt d'èxit al llarg de la temporada. Mm-hmm. I dintre d'aquests hi haurà el descarat Fornique de Toni Muc, el Borràs, el Tinder Sorpresa per lligar d'Andreu Casanovas, el Borràs també, l'humor del Xavi Franquesa a l'arribar als 40 anys amb Escocia, no Escòcia, el Jove Teatre Regina, o el nostàlgic Jo sobreviví a la EGB, que fa el Jordi Merca a la Nou del Bosque. I per últim, també hi ha... també la música té sentit de l'humor.
A veure...
Mira, perquè, per exemple, ho comprovarem amb Primital Brothers, que és un quartet vocal que se'n riu de tot,
sí,
a l'Apolo el dissabte, els Venga Monjas i Miguel Noguera, que repassaran els seus grans èxits, com Alien Fumeta, a Hits Live, el dimecres, al Bars, i la banda del programa de Buenafuente farà la Cluenda, la banda del programa del Leitmotiv, amb un concert amb versions de rock, blues i soul, diumenge a la sala 2 de l'Apolo.
Doncs déu-n'hi-do l'espectacle. Jo tinc moltes ganes de conèixer un altre festival, uh-huh, que me n'han parlat, i estic convençut que tu saps alguna cosa, el Brain Film Festival.
Exacte.
Què és això?
Doncs mira, jo penso que és un festival molt adient.
És molt bo, no? Com a concepte, és boníssim.
Com a concepte, clar. Tinguem en compte que estem en un dels pitjors moments de la humanitat.
Justament.
Eh? Que sortim d'una pandèmia, que estem en una guerra pel mig, i tot això, evidentment, el que provoca és que acabem una mica turulatos.
Clar.
Les coses com siguin.
Clar.
Llavors, aquest festival, Brain Film Festival, el que pretén és descobrir el que hi ha en els nostres caps. I per això organitzen una trentena d'actes amb projeccions, taules rodones, tallers i altres activitats, i a més la majoria són gratuïtes. L'únic que es paga són els tallers, que valen 6 euros, i tot es fa des de dijous fins diumenge al CCCB.
Això és magnífic, de veritat. Deixem que saludem a la persona responsable, sí, d'aquest festival. És el seu director, el periodista i també cineasta, Albert Soler. Albert, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Faltava dir Brain Film Festival i a sota a veure si entenem alguna cosa, no?
Sí, bueno, això ja seria molt, diguem. De moment ens fem les preguntes,
uh-huh,
i intentem estimular el debat perquè cadascú en tregui una mica la seva conclusió. Però sí, efectivament, com dèieu, és un gran moment per anar aprofundint el coneixement sobre aquest òrgan tan desconegut fins ara, no?, que és el cervell.
Però més enllà d'això, perquè sempre seria un gran moment, és a dir, és veritat que estem en un punt molt virulent, no?, a nivell internacional, però, clar, és que el cervell, a mi m'encanta la idea. Jo quan vaig conèixer de l'existència em va semblar de veritat que era una cosa magnífica, no?, dedicar-hi un festival a intentar entendre el cervell. Com neix tot això, Albert?
Bueno, això, com sabeu, jo vaig partir d'aquí a partir de la pel·lícula que vaig fer sobre l'Alzheimer del meu pare, del Jordi Soler Tura. El 2009 vaig fer una pel·lícula que es deia Bucarest, la memòria perduda, i just després va venir una altra també sobre el tema, que es deia Bicicleta, cullera, poma, sobre el Pasqual Maragall. I a partir d'aquí comença una mica aquesta reflexió sobre, primer, les patologies del cervell, i mica en mica anem ampliant l'abast i volem entendre no només la part patològica, sinó la part filosòfica, la part tecnològica, o tot allò que ens cap al cervell, que és gairebé tot allò que som, no? I, per tant, tenim un contenidor molt obert a tot tipus de continguts, des dels més durs fins uns altres més, també, amb sentit de l'humor, òbviament.
Albert, i de tot això que presenteu en aquesta edició, què és el que tu destacaries? Hi ha alguna pel·lícula que recomanaries especialment?
Bueno, a veure, hi ha, és el que deia, no? Hi ha algunes pel·lícules, per exemple, la d'inauguració, la uh-huh, Supernova, de Harry McQueen, que és un duel interpretatiu entre dos monstres, no?, que és el Tucci i el Colin Firth. Uh-huh. Després hi ha documentals, hi ha una pel·lícula que a mi m'encanta, que és la de Cluenda, que es diu Les conseqüències, de la Claudia Pinto. Uh-huh. Hi ha documentals sobre creació, sobre... Bueno, és que la veritat és que se'm fa difícil recomanar una específica.
Les conseqüències és versió catalana o castellana?
No, és versió castellana. Ella és canària, de fet és una pel·lícula...
No, ho sé, però és que saps què passa? Que jo quan es va estrenar la pel·lícula vaig veure un tràiler a TV3 i vaig veure que era en català, i era la veu de la Joana Costa. Llavors vaig parlar amb la noia de premsa i li vaig preguntar, escolta'm, aquesta pel·lícula té versió catalana? Diu, no, em sembla que no. I llavors, parlant amb la directora, vaig descobrir que havien rodat dues versions de la pel·lícula.
Ja veus.
Però les dues alhora, eh? És a dir...
Ostres.
Que, clar, que quan tu veus la versió catalana, no sent, no veus els labials castellans, perquè ho van fer en català.
Ostres, però això que, i això que ho van gravar a Canàries...
Sí, sí, sí.
Amb
sí,
bastants actors locals i altres estrangers, o sigui, encara té més mèrit, diguem. No,
no, no, no, la pel·lícula té molta gràcia.
Jo això no sabia, no sabia.
Sí, 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 t'ho dic per si encara la podeu trobar en versió catalana, seria tot un detall perquè no l'ha vist gaire gent.
En qualsevol cas, Albert, m'imagino que aquest festival arriba amb intenció de quedar-se, no?
Sí, bueno, de fet el festival neix d'un premi, que era el Premi Soletura per cinema sobre el cervell, i que al cap d'uns anys vam decidir ja doncs, convertir en festival. No? I aleshores ara ja portem, ja portem 5 edicions del Brain. Ha començat a passar bastanta gent. Fa 2 anys va venir el Viggo Mortensen a presentar-nos la seva pel·lícula Fallen, sobre, també sobre l'Alzheimer. Vull dir que va passant ja una gran comunitat cinèfila que, mica en mica, pues això, no? Ens van aportant diferents mirades i varietats de continguts. O sigui que sí, la idea, com dèieu, és un moment oportú i jo crec que tothom d'alguna forma s'està preguntant què ens està passant, no? Sí, amb el cervell, què sabem.
Cert, cert. Albert Soler, enhorabona, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ja ens veurem per allà, moltíssimes gràcies. Hem dit que és des del dijous...
Des de dijous fins diumenge. Jo recomanaria un parell de cosetes més.
I tant.
Una pel·lícula que es diu 3, molt original.
Dins del festival,
Dins del festival, que és sobre una muntadora de so que pateix una malaltia i el seu cervell processa els sons més tard. Imagina't una muntadora de so que veu les imatges desincronitzades.
Desconfigurades.
No? Té la vida desincronitzada. O una pel·lícula que és un documental que es diu AlphaGou, sobre el popular joc xinès del Gou, i és una competició entre un mestre d'aquest joc i una intel·ligència artificial. I aquest dia, que serà el diumenge, també tindran unes taules perquè la gent pugui jugar al Gou. Igualment hi ha 2 tallers, un que és Fes ballar les teves neurones, amb l'actor, ballarí i coreògraf Toni Mira, que ens demostrarà que el ball ajuda el nostre cervell, i què et recorda aquesta olor sobre la memòria olfativa.
Ja veus,
Molt interessant, aquest festival.
M'ha interessat molt, no? També perquè el cervell és una d'aquelles coses que cada vegada està... No sé si és que cada vegada està més en boca de la gent o jo que m'hi fixo més.
I que desconeixem
que
més.
Que tot podria ser, no? Bé, que desconeixem més, però que cada vegada coneixem més, també, no? Sí, sí. Que les investigacions ens van apropant una mica al... En fi, és molt interessant. Molt interessant. És molt, molt, molt interessant.
Què et sembla si avui acabem... Ah, per cert, si algú... teniu 3 minuts...
Ah, tenim 3 minuts per les entrades, Per, ha de ser per avui mateix.
Per avui mateix.
És que ens està trucant gent, però la gent ens diu que no pot anar avui a les...
Clar.
A 2:15 de 8, aquestes avui. Persones. Però ho recordem per aquella gent que s'acabi d'incorporar, que tenim 2 entrades per reveure la projecció en cinema de Cantando bajo la lluvia, en versió original subtitulada. A on?
Avui mateix, a les 7:30, a l'Aribau.
A l'Aribau, fantàstic, El telèfon 93409-2771, 93409-2771. Què deies?
I seguim parlant de musicals.
A veure.
Cuando par solo pienso que todo saldrá mal. Y si no puedo... Y si no quiero, y si todo está al revés, y si no sé quién soy, y si es algo que nunca sabré, estoy estresada y voy agotada, ya no tengo ganas, estoy tan cansada.
¿Qué no es eso, Eduardo?
Es un musical que sembla fet per nosaltres.
Sí, ¿no?
Perquè es diu Todo Bien.
A Todo Bien.
No es diu Tot anirà bé, però es diu Todo Bien.
Ja. Yeah.
Es fa dilluns, dimarts i dimecres al Club de la Sala Bars i és un musical de format propi, de format petit, i un espectacle íntim escrit per Aina Lluch i David G. Llop, que també és el pianista de l'espectacle, interpretat per Aina Ros i Ferran Enfedaque. Són una desena de cançons noves i aborda el tema de les inseguretats juvenils. Tota l'obra passa a la sala d'espera d'un psicòleg que ha escrit un llibre, que es diu així, un llibre d'autoajuda, Todo Bien, i allà coincideixen 2 joves que arrosseguen els seus respectius traumes. Ella està contínuament amb el mòbil, no el deixa escapar, i ell està molt nerviós i juga amb un cub de Rubik. I tots dos esperen que arribi el seu torn i durant aquesta estona compartiran els dubtes i les pors. És una obra que és bàsicament divertida, perquè està feta amb un to lleuger,
sí,
tot i que té moments de drama amb els quals...
Sí, perquè el moment al rerefons és com una mica complexa, eh?
Sí, però està fet d'una manera...
I no, clar,
missatge és, positiu.
Efectivament, i, no? Si és, això tira endavant de manera divertida, doncs perfecte.
És una obra petita, però simpàtica.
Eduardo, que vagi molt bé en la projecció d'aquesta tarda, eh?
Clar que sí.
Mira, llàstima, em sap molt de greu no poder-hi anar jo, perquè ha de ser molt
serà
xulo,
molt
això,
xulo,
eh?
Molt xulo,
molt xulo. Gràcies, que ens ho expliques la setmana vinent. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Senyors i senyors, aquí estem, a punt d'arribar a les 5 en punt de la tarda. No saben, aquí estic veient a través de la finestra de Radio Estel. No els hi penso dir, eh? Bé, els hi penso explicar, però d'aquí uns minuts. Ara hem de fer una petita pausa i quan tornem ens plantejarem què faríem si jo tuviese una escoma, però amb les tietes. D'acord? Perquè és el dia de les tietes i en parlarem sobre el que eren les guateques, sobre el que eren les boats, se'n recorden? En fi, parlem de moltes coses. No s'ho perdin, que tornem en un instant aquí a Radio Estel, el Tot anirà bé.